i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 8 minuts. Avui només comencem 6 minuts tard, estem de rècord. I comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada i referència per la cultura popular d'aquí Sant Cugat. Aquesta setmana ha sigut una setmana farcida d'actes de cultura popular arreu del país, però nosaltres més ens fixem en el que ens interessa. Abans de passar per això al que ens interessa habitualment, parlarem de l'actualitat d'aquesta setmana.
És notícia.
El boc de Can Bernet, la bèstia dels nostres diables, s'ha anat fins la mostra d'entremesos de Sant Climent del Llobregat. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a Marc Sabater, membre dels Diables de Sant Cugat. Bona nit, Marc, com estem?
Bona nit!
Com és que heu anat fins allà baix? Com és que heu anat fins a Sant Climent? Com és que heu sortit del boc de Sant Cugat?
Perquè tenia ganes de sortir un rato. Estava cansat d'estar tancat.
Està bé. On heu anat exactament?
Hem anat a Sant Climent del Llobregat, a la seva festa major d'hivern, on ens van convidar a participar com amb el boc, amb altres balls i altres mostres festives que no van participar.
No és la primera sortida que feu aquest mes, de fet aquest mes i aquestes últimes setmanes amb el boc de Sant Cugat?
No.
Això és perquè és molt sexy o per què?
No, dissabte passat vam anar a les Franqueses del Vallès a fer un correfoc amb el boc.
Només passeu al boc o també hi anem als tabalers la resta de la colla?
Bueno, hi va tothom qui vulgui, sobretot molts portadors que també formen part de la colla de Diables i els tabalers, que són la música de tots els Diables.
I escolta'm, el boc està sortint ara fa poc, però no ha pogut sortir abans perquè va passar pel taller, potser?
Va passar a fer-se una revisió.
Una revisió?
Una revisió mèdica.
De què exactament? De quina part del cos? De la que més hi sortia o només del cap?
No, va ser un problema que no tenia les ferradures ben posades i li vam tenir que ficar bé les ferradures.
El boc va sortir a la festa major d'aquest any, com la gran... Bé, no va sortir a la festa major d'aquest any, perdona, va sortir a la vostra diada de la colla, al maig.
Va sortir per festa major,
no, i ens la vau presentar a nosaltres en exclusiva, que ara ho recordo, a la vostra diada, al maig.
Sí.
La rebuda que ha tingut per part de la gent d'aquí Sant Cugat, quina ha sigut? La gent s'esperava aquesta bèstia o més aviat n'estem com passant olímpicament?
Jo crec que hi ha hagut de tot. Hi ha gent que els ha agradat molt la bèstia, hi ha gent que ens diu que és una mica terrorífica, però ja ens agrada. Jo crec que ha valgut bastant la pena tots els esforços que els hi hem donat, perquè a la gent de Sant Cugat li ha agradat bastant, li agrada veure-la sortir.
I en comparació amb les altres bèsties de foc que heu anat compartint espais, no hi ha, des que teniu el boc, sinó des d'abans, com a colla de diables anàveu voltant per córrer focs i altres festes de foc, què us diuen? Com veus tu la teva bèstia comparada amb les altres bèsties i què us diuen els dels pobles on la porteu?
Doncs tota la gent que ens estem trobant d'altres colles, d'altres elements festius, ja siguin gegants, ja siguin bèsties, ja sigui tot, ens diuen que la nostra bèstia és d'una de les més guapes que hi ha. Això no vol dir que n'hi hagin de molt, molt, molt xules, però que de noves és una bona bèstia, maca, molt xula. Tothom ens felicita i res, perfecte, estem encantats.
més contents que una colla de diables amb una bèstia nova. Ja sabem que us agrada com a coses, que vau estar cremant la festa major aquí a Sant Cugat, que el boc es va estrenar per tot l'alt, que en diríem. Per tots els arbres, diguéssim, també, però també la colla Diables seguirà fent sortides, heu estat fent sortides també aquestes setmanes. Quina previsió d'actes teniu així a curt termini que us podem anar seguint?
Bueno, a curt termini la colla Diables, en grans competits, el dia 6 de desembre una sortida de Castelldefels, un torn d'intercanvi.
Déu-n'hi-do. O sigui que per la diada tornem a tenir aquestes colles d'aquí, aquestes de Fels aquí a Sant Cugat, pot ser?
El què? Què?
Que a la diada tindrem a les colles aquestes de Castelldefels aquí a Sant Cugat.
No, no, és un torn de visita que ells ens tornen ara al torn.
Bé, doncs ja ens vindreu a explicar un dia el...
Ells ja van venir i nosaltres anem cap allà.
Molt bé, Marc. Doncs ja ens vindreu a explicar què és el que fareu a partir de l'any que ve, més endavant, ja ens aconseguim reunir-vos a tots els diables aquí a l'estudi, igual que vam portar la setmana passada a tots els castellers.
Vale, doncs ja un dia, si vols, et porto la bèstia i li dones de menjar, perquè a vegades té gana, i ja aviam si li dones.
A mi m'agradaria saber per on té gana, si per davant o per darrere. Marc, ens veiem a la... ens veiem per aquí al poble.
Per on vulguis, per on vulguis.
Ens veiem per aquí al poble i quan vulguis aquí a l'estudi. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
Vinga, guapos, una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu.
Aquesta trobada ens explicava Marc Sabater que va ser motiu de la mostra de grups folclòrics de Sant Climent. Aquesta setena trobada la van organitzar els geganters de la vila, de Sant Climent del Llobregat, i per parlar-ne tenim a Àlex García Ricard, membre prolífic del món tradicional. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Bé, tenim els nostres tècnics saltant d'alegria dins de la peixera perquè han aconseguit acoplar-te la trucada. En què consisteix aquesta trobada de grups folclòrics d'aquí Sant Climent?
Doncs, bueno, la idea és reunir diferents grups folclòrics que a Sant Climent no tenim, per exemple, Baix de Bastons o Bestiari, Falconers, i també convidem doncs, alguna colla de geganters o de capgrossos, que diguéssim és el nostre ram, i acabem muntant cada any un seguici diferent amb una desena de colles, amb una desena de grups doncs, vinguts de diferents poblacions que es reuneixen doncs, amb motiu de la nostra festa major.
I què hi vau portar a aquesta trobada?
Doncs, a veure, mira, m'he agafat la xuleta per no deixar-me ningú, que si no després s'enfaden. Mira, aquest any ens han acompanyat els bastoners del casc antic de Barcelona, els capgrossos de Premià de Mar, les cotonines de Vilafranca, els gegants negres de Reus i la mulassa de Reus, els gegants nous de Molins de Rei, els d'Ai de Pantreu del Vendrell, els falcons de Vilanova i la Geltrú, la moixiganga de Lleida, la banda de música de Cardona i com ha dit el Marc, el boc de Can Bernet de Sant Cugat del Vallès, els diables.
Me'ls he apuntat tots i està molt bé aquests 17 grups que vau portar a la trobada. Com a membre adoptat de les tradicions santcugatenques, sé que és conscient que aquesta trobada que feu, també n'hi ha una similar aquí a Sant Cugat, és comparable en mida a la que fem aquí per la Festa Major, o és molt més gran, és molt més espectacular?
A veure, clar, nosaltres som un poble molt petit i, per tant, l'acte que muntem proporcionalment a Sant Climent doncs, és l'acte central pràcticament. Bueno, del diumenge a la Festa Major és l'acte central, no?
Sí, perquè això aleshores... que fa una Festa Major al mes de novembre també té tela, eh?
Sí, bueno, mira, això el senyor Sant Climent pues, mira, no tenia altre dia que fer la seva diada que avui, que de fet avui és el dia 23, avui és la diada de Sant Climent, que és festival Sant Climent, però com la majoria de gent treballa fora, doncs no s'hi fa gran cosa i tot es centralitza al cap de setmana. Però sí, una Festa Major al novembre doncs, té els seus pros i els seus contres. Una cosa bona és que moltes colles poden venir perquè tenen disponibilitat. Per Sant Pere, a vegades, quan organitzem la mostra d'entremesos, ens trobem que hi ha moltes festes majors per aquelles dates i moltes colles doncs, estan ocupades.
No, és una manera diferent d'encarar la nostra festivitat. Doncs bé, com et preguntava, si aquesta festa... Era per central i m'has dit que sí, que era bastant gran. Vau convidar-hi al Boc de Sant Cugat. També com a membre que has estat pràcticament a totes les festes tradicionals de Catalunya, com veus el Boc de Sant Cugat? Com veus la bèstia que van fer els diables?
Home, doncs, realment és un element que és molt xulo, no? Que quan el veus, doncs, està molt ben treballat a nivell artístic. Espanta una mica, però veure'l de dia també et permet apropar-te amb una miqueta més de carinyo, al boc, que normalment, clar, és una bèstia de foc i acostuma a sortir de nit. Ahir els vam fer passejar de dia amb una mica de foc, però poca cosa. Va ser com un altre estil. També a alguns diables els semblava una mica raro, no?, sortir de dia a passejar amb el boc. Però, bueno, és una bèstia amb molt de potencial i que a l'hora de fer les cremades, fins i tot ahir, fent una cremada de lluïment de dia, doncs, va lluir molt, és una bèstia bastant espectacular.
Ja per anar acabant, Àlex, ja que tenim aquí, que no sabem quan podem tenir l'estudi, que tenim ganes de que vinguis algun altre dia al Nitrat, com ja vas fer la temporada passada. Estàvem parlant, doncs, de la festa que feu a Sant Climent i la Sant Cugat. Ja m'has mig dit que la festa que feu vosaltres de la trobada d'aquesta de grups folklòrics és la part més gran. Quines similituds i quines diferències principals veus entre el que es fa a Sant Cugat i a Sant Climent? És a dir, quin caire s'hi dona? No a nivell de logística, perquè ja sabem que són dos pobles diferents i Pau, Sant Cugat és molt gran, Sant Climent és molt petit, però a nivell de com ho encareu? És a dir, quina rebuda té el poble respecte al que feu?
Doncs, mira, això ho vam començar perquè un any es va fer les Nyamades, no?, dedicat a aquest folclorista, i des de la Colla de Gegants, doncs, en lloc de fer la trobada normal que fèiem cada any, doncs vam decidir convidar colles diferents, no?, aquell any, excepcionalment, doncs, per fer aquest petit homenatge a Joan Amades, amb intentar anar a conèixer, doncs, altres mostres de cultura popular, i també alhora perquè la colla està per un moment baix de forma i no podíem fer gaires intercanvis. Aleshores, una trobada de gegants hagués sigut de dos o tres colles bastant pobra, no? I aleshores la gent del poble li va agradar i ens van començar a engrescar i mica en mica doncs, l'hem anat fent créixer en qualitat. Sobretot hem apostat molt per la qualitat de la música que acompanyi els balls i també doncs, a l'hora de buscar uns balls representatius de festes majors, doncs, alguns amb solera, doncs altres una mica desconeguts, que són molt interessants, i això, de mica en mica ho hem anat treballant, des del poble doncs, ha anat agradant molt, i estem molt orgullosos de poder dir que gràcies a aquesta mostra de grups folklòrics, ara actualment a Sant Climent comptem amb quatre colles de cultura popular, quan fa 7 anys, que va ser quan vam començar la mostra, estàvem els gegants, més sols que la una, intentant fer festa major. Aleshores, doncs, ha sigut un element que ha servit perquè la gent de Sant Climent conegués diferents elements folklòrics tradicionals catalans i s'engresquessin, doncs mira, fer un ball de gitanes que tenim actualment i que vam venir a Sant Cugat a la festa major de l'any passat, i aquest any hem estrenat un ball per nens, que es diu el Ball del Patatuf, que estava doncs, documentat a Sant Climent d'anys enrere.
Molt bé, doncs, enhorabona per la feina feta, Àlex, a vosaltres i a la colla gegantera, i res, moltes gràcies per atendre'ns i per dedicar-nos a aquesta estona amb nosaltres, i res, com t'he dit ja abans, estàs convidat per venir qualsevol dia al Nitrat per parlar el que vulguis, bàsicament, que tu en saps més que nosaltres.
Gràcies a vosaltres, i ja sabeu, quan vulgueu, que jo això d'enrotllar-nos parlant de cultura popular ja m'agrada.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Àlex, ens acomiadem aquí amb tu. I nosaltres passarem, un minutet i mig a publicitat i de seguida tornarem.
De dilluns a divendres a les 9 del matí, Sant Cugat ens dona la seva opinió a El Gall del Monestir.
El Gall del Monestir. Tota la informació local d'actualitat comentada per les veus de Sant Cugat.
I si t'ho has perdut, torna a escoltar a les 3 de la tarda. Cugat.cat. La vida és local.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoret. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a Cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
www.cugat.cat.
Bé, ben tornats al el nitrat, el, com dèiem, el millor programa popular. Avui anem una mica així... bé... tirant de casta, ja que portem 3 anys de programa, ja que ens podem permetre fer qualsevol cosa. Avui és un dia especial, és el dia, és dilluns 23 de novembre. Ahir, dia 22 de novembre, diumenge, a la plaça Vella de Terrassa, els Minyons de Terrassa van fer una cosa que està actualment a totes les portades de diaris i mitjans castellers, que va ser el 4 de 10 amb Forra i Manilles. Doncs amb aquesta cançó i amb aquesta secció que ens haguem d'inventar avui, volem fer un petit repàs casteller de la temporada. Van venir la setmana passada els Gausacs, que diumenge passat descarregaven el primer 5 de 8 de la seva història, i el primer pilar de 6, tancant una temporada que no es preveia molt, molt èpica, però ha acabat sent històrica, en nombre de castells de 8 i també en la qualitat de les estructures. 2 castells de 8 i mig diferents assolits aquesta temporada, més d'un pilar de 6, un pilar de mèrit, que ja denota colla gran, i després ara veureu les classificacions i que tenim per aquí, donen que realment és una de les millors colles del món casteller actualment, o almenys la millor colla castellera de no capital de comarca. És una categoria que ens hem inventat una mica nosaltres per fer-nos els importants. I res, i avui us volem presentar també una persona que ens acompanya aquí a l'estudi, que és Elisabet Porqueres, que és... santcugatenca tota la vida.
Això.
Bona nit, Elisabet.
Bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos. Volíem que vingués avui al programa, però mira, hem aprofitat que hi és i que és castellera per parlar una mica castells amb ella, també.
D'acord, cap problema. Cap problema.
Ja et presentarem més endavant, fer una altra cosa, quan calgui, si cal.
Molt bé.
Com hem començat abans, que no se'ns apagui el fil de música, bé, perfecte. Com hem comentat abans, els castells són notícia aquests dies, bueno, avui, perquè ahir els Minyons de Terrassa van aconseguir trencar, altra vegada, 17 anys després, els sostres dels castells, descarregant el 4 de 10 en Forra i Manilles, el primer 4 de 10 que es descarrega després de 6 intents diferents que hi ha hagut a la història. 2 primers intents l'any 96, que bàsicament no va arribar a sonar gralles, l'intent de castellers de Vilafranca el 2013, que no va arribar en el pis de setens, l'intent de l'any passat dels Minyons de Terrassa, que va caure tan bon punt, van sonar gralles, i bé, tot era l'expectativa d'aquest diumenge, de què feien els Minyons de Terrassa, i és que es van plantar a la plaça Vella, la seva dia de la colla, després d'haver descarregat en tot l'any 3 de 10 diferents. Vam sortir de 3 de 10, el van descarregar, un castell que ara ja fan fàcil, un castell que fins ara no s'havia vist més que... Fins aquest any no s'havia vist més que 5 vegades. Dos descarregats dels castells de Vilafranca, 2 descarregats i 2 més descarregats dels Minyons. Un castell difícil de veure, que aquest any Minyons de Terrassa l'han descarregat fins a 4 vegades, a més d'una dels castells de Vilafranca, és a dir, que realment, i de la mentida, i de la Colla Vella també ha carregat, és a dir... un castell que es comença a veure ja, però que Minyons la fan fàcil. Una gran bèstia de castells que ara mateix podem veure més places i que ahir se li va sumar aquest nou castell, el 4 de 10 d'en Forra i Manilles. Bé, els que vam ser a plaça vam gaudir com fastigosos perquè va ser bastant impressionant el nivell d'emocions que transmetia veure aquella bèstia davant nostre. Bé, dit això, ens queda repassar una mica com ha anat la temporada castellera, perquè sí que és cert que ara mateix en números ens trobem que és la millor temporada de la història, una altra vegada, no tant pels castells que s'han assolit, sinó per la manera en com s'han assolit, és a dir, sí que hi havia hagut temporades en què, per exemple, anys 2000, l'any 2001, s'havien aconseguit doncs, el 3 de 10, el 5 de 9, el 2 de 9, el 2 de 8 net, castells com aquests, sinó perquè aquest any s'han descarregat. S'han descarregat pràcticament tots els castells de gamma extra que s'havien tractat fins ara. Faltaria doncs, el famós 2 de 9 en Forra, que això és una bèstia que costa molt de veure, però que aquest any ens podem quedar amb coses bastant importants, com per exemple els Minyons de Terrassa, no? Aquests 2 castells de 10, el 3 de 10 i el 4 de 10, a part del 5 de 9 en Forra que han assolit, el 2 de 9 en Forra i Manilles i el pilar de 8 en Forra i Manilles. Però bé, seguim pensant, o sigui, segueixen sent notícies els castellers de Vilafranca, que van aconseguir aquest any la millor actuació de la història en punts, aquesta classificació estranya que tenen els castells de que els dos castells de 10 valen menys que la millor que és la història mateix, que és un castell de 10, el 3 de 10 en Forra i Manilles, el 2 de 8 sense folre i el 3 de 9 en Forra i Agulla, un castell que els castells de Vilafranca han pogut descarregar, els Minyons han pogut només carregar justament aquest diumenge, i res, aquesta diferència de 10 puntets és el que ha ha canviat l'actuació. Però bé, no deixa de ser un any immens pels Castellers de Vilafranca, igualment, que han carregat el 3-10 dues vegades. Una vegada, disculpa. Havien carregat el 2-8 net també. No han intentat el 4-9 que l'any passat van carregar i que fa dos anys van aconseguir descarregar dues o tres vegades. I bé, això ens deixa les altres dues colles grans d'aquest any, que han sigut la colla vella dels Xiquets de Valls, que s'han sortit, aquest any ha sigut el seu millor any de la història, han descarregat el 4-9 sense folre, també com qui l'hagués fet tota la vida, han carregat, després de 15 anys, el 3-10, també fora de... Sí, bastant impressionant. Han tornat a carregar el 2-8 sense folre, castell que havien aconseguit carregar altres anys, fins i tot van aconseguir dur-lo fora de Valls a Vila-rodona un any. És a dir, un castell que per ells és important, però que aquest any han demostrat que podien treure'l més sovint, confirmant el seu millor any i la seva millor actuació, que és aquest, doncs, el 4-9 sense folre, el 3-10 amb folre manilles carregat i el 2-8 sense folre carregat. No sé, Bet, tu que fa pocs anys que havies entrat al món casteller, però hi vas entrar directament implicada en una colla nova.
Sí, hi vaig entrar implicada en una colla nova que es va crear al nord. Al nord ja hi havia dues colles de castells. Quan parlo del nord, estic parlant de Catalunya Nord.
Sí, sí.
Al nord hi havia dues colles de castells. Per una banda, la primera, que era els Castellers del Riberal, que és la primera colla que es va crear allà, i després es van crear els Angelets del Vallespí.
Riberal és allà, és un poble al costat de...
De fet, Riberal és la zona.
És la zona.
Ells estan ubicats a Baú, però se'n diu la zona del Riberal, com també hi ha la zona de la Salanca, que és una zona que toca la costa. Hi ha allò una mica de llocs així que tenen un nom específic. Doncs ells
Un dia et farem parlar únic i exclusivament de la Catalunya Nord, i què és el que hi ha allà.
Sí, hi ha moltes coses.
És el gran desconegut.
Hi ha moltes coses. Després, es va crear una colla al Conflent, que és amb la colla amb la que jo vaig començar a fer castells. Són els Pallagos del Conflent i abarquen tots els pobles que hi ha a la zona, de Baix Conflent i Alt Conflent. El Conflent arriba fins a Oleta, ja quan te'n vas cap amunt, cap a la Cerdanya. No tenim gent de tan amunt, perquè clar, és complicat, però abarca tota una zona molt grossa. I aquí és on jo vaig començar a fer castells, no n'havia fet mai, i aquí és on em vaig implicar.
I com has vist, aquesta temporada, les últimes quatre temporades, que són les que tu has viscut amb aquesta colla,
sí.
Ha sigut una temporada de progressió molt, molt gran del món casteller, però alhora ha sigut les que més s'han pogut seguir gràcies a xarxes i tal. Com ho heu viscut allà?
Home, des d'allà, clar, la informació t'arriba molt de pressa, i a més, amb intercanvis que en fas amb altres colles del sud, doncs, bueno, via xarxa social és com més, no?, pots anar-te'n assabentant del que passa. I, evidentment, clar, quan veus el que passa aquí comparat amb el que passa allà, clar, és que no té ni punt de comparació. Evidentment, allà són colles que són petites, són colles que moltes ara estan assolint castells de 7, estem parlant de castells de 7. A veure, la colla en la que jo estava només té 3 anys, i ha carregat un 4-7, que no està gens malament,
pel
poquet temps que fa que treballa, però cal insistir molt i treballar molt amb això encara. I clar, quan veus el que es fa aquí, quan veus el que passa aquí, no? És increïble, per colles com nosaltres és increïble veure el que passa aquí, sí.
Déu-n'hi-do, perquè a més de les tres primeres colles que hem dit, també hi ha hagut una gran temporada de Jove Tarragona, que ha tornat a descarregar el 5-9, aquest any sembla que hi han entrebancat al final d'any, però portant 14 seguits, un rècord absolut que del món casteller, han aconseguit descarregar el Pilar de 8, i no s'han sortit amb el 2-9 amb Forre Manilles, que sí que havien carregat l'any passat. Però bé, és el castell que els hi queda pendent, però de cara a l'any que ve pinta que tornaran a i forts. També és novetat el 5-9 amb Forre carregat dels Xiquets de Tarragona, l'altra colla de Tarragona.
Sí.
I el 2-9 amb Forre Manilles, que han aconseguit descarregar, que és un gran castell, i que els ha consagrat com a colla de gamma extra. També s'hi ha sumat de nou la colla Joves de Xiquets de Valls, que sembla que havia perdut pistonada, però que... darreries d'aquest any ha aconseguit remuntar una mica l'esperit de la colla, que es van plantar a Santa Úrsula intentant el seu primer 3-10. És a dir, podíem arribar a tenir 5 colles de 10 a Catalunya, que actualment queden en les 3 primeres, en la Jove Tarragona, i ara si hagués sumat les Joves de Valls. I bé, si seguim el rànquing, doncs trobem que aquestes de Sants han repetit el 2-9 amb Forre Manilles descarregat, que Grossos de Mataró, que tenen en el 2 de 9 en Formanides al seu sostre, no l'han repetit aquest any, però sí que tenen el Pilar de 8 carregat. Llavors ja anem baixant i ens trobem a Castellers de Barcelona, colla que havia aconseguit el 3 de 9 i el 4 de 9, que havia intentat un 4 de 9 net l'any anterior, no va quedar molt lluny del que s'esperava, però això sí, aquest any han descarregat el 9 de 8. Llavors ja anem a les colles que ja no són de gamma extra, aquestes serien les 10 primeres colles del panorama casteller, i anem a les següents. Tenim a les colles de 9, però que no arriben a més, que són els Castells de Vila de Gràcia, la millor colla actualment en aquest sentit, perquè és la més regular i que han aconseguit fer portar el 3 de 9 i el 4 de 9 en folre a moltes ciutats, a moltes actuacions. Tenim una colla que s'estrena en aquesta categoria, que són els Castells de Sabadell, que han aconseguit descarregar el 4 de 9 en folre aquest any, juntament amb el 3 de 9. És una gran tasca, una colla veïna, i que de la qual doncs, ara mateix hi ha una molt bona relació. L'altra colla que s'ha estrenat amb el 4 de 9 ha sigut els Xiquets de Reus, que tenien el 3 de 9 en forra descarregat al seu sostre dels últims dos anys, i que bé, van carregar el 4 de 9 pel Mercadal, la seva gran diada de tardor, la seva, com la segona festa major de Reus, al voltant de Misericòrdia. I bé, la següent colla que tenim és una colla de 8 que aquest any s'ha sortit de mare, han descarregat per primera vegada doncs, no només el 5 de 8, un gran castell que buscàvem de fa molt de temps, sinó també el 4 de 8 amb agulla i el 3 de 9 amb folre. És a dir, són la colla a seguir. Són la colla que tenim més a prop ara mateix d'aquestes grans amb la que ens hem de mirallar. I després doncs, ja venen doncs, els Xiquets de Vilafranca, una colla que amb qui nosaltres hem actuat bastant i amb qui fins ara teníem la rivalitat més gran, perquè sempre quedàvem un o l'altre sobre o per sota el concurs de castells de Tarragona per actuacions molt similars, i que aquest any ja s'han sortit i que han aconseguit descarregar no només el 2 de 8 que se'ls resistia, sinó també el 5 de 8, el Pilar 6, van intentar fins i tot el Pilar 7 en folre, i han carregat el 3 de 9. És una cosa que portàvem buscant 20 anys. Havien anat pel 3 de 9 abans que pel 2 de 8, perquè això els permetia els rumors, les llengües de Vilafranca deien que si fes un 3 de 9 no vas a Sant Fèlix. Veurem què passa, si realment és així al final o no. I després ja venen els Marrecs de Sal, la primera colla que no té un castell de 9, però que en canvi ha descarregat el 5 de 8 3 vegades aquest any, crec, si no m'equivoco, si els... les dades, no, dues vegades només el 5 de 8, però ja, Déu-n'hi-do per una colla com Marrecs de Sal, allà de la Girona, que està molt lluny de tot, sí. I molt lluny de qualsevol altra colla, realment, perquè a la zona de Girona hi ha molt poques colles castelleres, doncs tenen el 5 de 8. I bé, després ja venim als Castells de Sant Cugat, seríem en aquest cas, en aquest rànquing de millors castells, seríem la 16a colla, la primera colla que no és capital de comarca i tal, podem omplir-ho com vulguem, però som la 16a colla i quedem lluny dels grans encara, però estem allà. Tenim el 5 de 8 descarregat aquesta diada, el 2 de 8 en forra carregat, que vam carregar a Festa Major i que no hem tornat a intentar, i després tenim el 3 de 8 i el Pilar 6. És a dir, colla gran ja.
Sí, es pot considerar ja.
Però podem veure que l'any que ve potser anem a més. No sé, en què diuen els assaigs.
Això és... Ja sabem que són els caps de colla que faran les decisions, per tant, caldrà veure què és el que ells decideixen.
I bé, perquè veiem el nivell que hi ha just sota Sant Cugat, venen colles que apreten molt fort, com són Xics de Granollers, amb el 2 de 8, Moixenguers de Gualà, també amb el 2 de 8 en folre, Sagals d'Osona, també amb el 2 de 8, però carregat, que sí que havien aconseguit descarregar l'any passat, Bordegassos de Vilanova, també amb un 2 de 8 carregat, també en extremis a la seva última diada, que havien aconseguit descarregar el concurs del 2012, fa molts anys. I després ja venen doncs, les colles de 8 bàsiques, que són Sant Pere i Sant Pau, que han aconseguit descarregar la seva primera clàssica aquest 2015, amb el 2 de 8, el 3 de 8 i el 4 de 8, i amb el 2 de 7, perdó, i el 4 de 8. Després ja ve Lleida, que ha tornat a recuperar l'esperit de colla gran amb la clàssica, que va aconseguir descarregar la seva diada, també, que colla que havia aconseguit fer un 3 de 9 al concurs del 2010, però que havia perdut ja. La capital de Lleida torna a tenir una mica de solera. Després hi havia Poble Sec, que també ha aconseguit la seva primera clàssica aquest any. I ens plantem a Terrassa, que seria la colla número 24, però és que tenim fins a 27 colles que han fet castells de 8 aquest any. És un altre rècord absolut. Cada any és històric pel món casteller, és a dir, que podíem estar hores parlant d'això.
Sí.
Però bé, bàsicament que hem aconseguit acabar una temporada amb més de, doncs això, amb més de 25 colles de 8 pisos, moltes colles amb el 3 de 8, moltes colles amb el 5 de 8, el màxim que s'havia assolit mai, amb nosaltres ara ja som 16, la progressió al món casteller no para, i a més amb fites per dalt històriques com és no només la vella de Valls, que aconsegueix descarregar el 4 de 9, Vilafranca que aconsegueix descarregar el 3 de 10 i el 2 de 8 a la mateixa actuació. Minyons que aconsegueix descarregar dos castells de 10. I festa grossa al món casteller.
Tu parles de la progressió del que fa, pel que fa als castells, però també es pot parlar d'una progressió a nivell de colles, perquè cada vegada n'hi ha més.
Sí,
cada any se'n creen més, cada any n'hi ha de noves, colles que es creen aquí, colles que es creen fora de casa nostra.
Sí, sí, tinc una llista per aquí, no les tinc comptades, però és que no acaben totes en un sol full. És a dir,
No, n'han anat sortint moltes, han anat creant moltes.
Es deia que l'últim registre de colles deia que n'hi havia prop de 90.
Sí, sí, sí.
90
sí.
Colles en un casteller és molta, i no en compte que fa 30 anys n'hi havia 30.
Hi ha hagut com una mena com de, no? de pujada del món dels castells, que potser és més fàcil de crear una colla de castells en un lloc on no ho sé, no?
Actualment se n'han creat unes quantes per aquí al Vallès, una a Parets del Vallès.
És a dir, ja, que no n'hi havia?
No n'hi havia, però és que ja havia la de Montcada, hi ha la de Mollet, hi ha la de Ripollet, que estan tots a Sabadell ara, però vaja, que n'hi havia una altra allà. La de Caldes, la de Sabadell, la nostra, és a dir, a Cerdanyola, o sigui, estem en una zona on n'hi ha moltes.
Sí,
som
sí,
la zona
sí.
De Catalunya que més colles castelleres té, és a dir, hauríem de canviar la localització de zona tradicional i posar-la aquí. I som més. Bé, amb aquest repàs general de què ha significat aquesta setmana i què ha significat la temporada castellera respecte a altres temporades, pararem aquesta secció que ens hem inventat avui i donem la vinguda a la Mercè, que ja... És aquí l'estudi amb nosaltres,
bon
dia Mercè, i reanem pel que és la millor secció del programa.
El costumari.
Bona nit, Mercè Andrés.
Bona nit. Jo...
Digues, digues.
Ah, no, que molt bé, aquest repàs casteller. Jo he entès el 10% del que heu dit, però vinga.
I doncs, sent que t'agrada molt.
Molt, molt. Doncs mireu, avui, jo sempre us intento fer un resumet doncs, amb el que passa en el costumari, però avui he pensat que vegin exactament la feina que comporta fer un resum del costumari, amb el seu vocabulari inclòs i tota la pesca.
I ho està dient sense riure gaire, o sigui...
No, és que,
fort,
és,
veritat, això,
és que aquí sembla molt fàcil
ja.
Tot i no ho és tant. Llavors, doncs això, avui us llegiré el costumari. Tal
llegiré
qual,
el costumari tal qual, cru.
Bueno, com que és així facilet avui...
El costumari és... en cru.
En cru. Llavors, com que és així poca cosa, que normalment, clar, també és difícil fer un resum de 60 pàgines, que de vegades passa en el costumari, et posa novembre, 60 pàgines, i vinga. Doncs avui, com que és així curtet, doncs he pensat, va, doncs avui us ho llegeixo, anirem comentant també,
sí,
com
no,
fem
ja
sempre.
Que nosaltres
sí.
Sempre intentem ficar cullerada de tot el que dius,
però bueno, anirem,
i
sí, anirem fent. Com que, de fet, aquesta edició vam dir que no faríem dia, però avui, com que hem parlat de Sant Climent, doncs he pensat, doncs, parlarem de Sant Climent, que a més és avui, justament. I el costumari ens diu Sant Climent Papa, o sigui, ja ens dona una autoritat aquí. I llavors ens diu...
Dia papal.
Sí, ens diu... L'havien venerat per patró i advocat els vells mariners i gats de mar i és considerat com a protector dels nàufrags que solen reclamar el seu ajut per no negar-se. Bueno, de moment...
Pinta normal.
Sí.
De moment no...
Diu, no, diu... Segons la tradició, era mestre vaixeller. Per això el veneren diversos oficis relacionats amb la mar... per diversos pobles costaners de la Mediterrània. Fins aquí, doncs, també la cosa va bé. A casa nostra el tenien per patró els velers i xarxadors.
Xarxadors. M'encanten les paraules que surten al costumari, són tan maques.
Sí, a més, la xix també és com maca.
Xuxu de nata.
Això. Que el tenien per patró els velers i xarxadors, armadors de vaixells que curaven... que curaven de proveir-los del xarxam de cordes destinat a la maniobra del balam. Aquí
sigui,
ja comencem a tenir paraules maques, eh?
Però acabes de cantar balam, una manera tan bonica.
Xarxaram, xarxadors...
Tenim alguna manera posada allà a la base de dades? No? És que m'ha vingut molt de gust que m'encantin una ara mateix.
Doncs malament ho tens. Malament ho tens.
Per què?
Home, perquè jo així, no, així com així no em poso a cantar.
Ja,
aquí s'ha preparat
no
terreny, clar. Diu també que els marbristes... reclamaven el favor de Sant Climent, el qual tenien per patró també, o sigui, a part de ser doncs, patró, diguéssim, de tot el, allò relacionat amb el mar, també del marbre. Per què? Segons la tradició, aquest sant posseïa l'ofici de marbrista, clar, d'aquí pues, que fos el patró dels marbristes, i treballava la pedra amb els dits, sense emprar mai cap mena d'eina.
Dues coses.
A veure...
Una, marbristes té pinta de... O sigui, és nom d'artista de circ. M'agrada. Dos, amb els dits.
Amb els dits. Sí.
Tenia, sí. Deuria tenir no, unes ungles de ferro, com
no
a mínim.
No calia... És sant. Pot fer el que li doni la gana.
És que me n'oblido normalment de què passen aquestes coses.
Doncs això, ho feia amb la... No calia cap eina. I les seves obres eren una meravella de tècnica.
Sí.
Si ho feia...
Sant Climent era patró dels bascos, pel que veig, no? O sigui...
Sí, ho feia... Sí, sí. El marbre, eh? Tu prova de trencar alguna cosa...
No es pot.
...de marbre amb els dits, és que és impossible. Ja us diu que entre la gent vella de l'ofici, de marbrista, per qualificar una obra de meritòria, quant a la tècnica i a la dificultat de realització, deien que semblava feta per mans de Sant Climent. No? Quan doncs era molt maco i no semblava fet d'aquest món, doncs deien que era fet per mans de Sant Climent. Llavors diu, hom creu que en aquest temps ja és massa avançat per sembrar, ojo als sembradors, que no sembrin ja, perquè ja no els hi sortiria bé, i la parèmia aconsella no fer-ho.
La què?
Sí.
Gràcies, Elisabet.
La parèmia. Jo he entès, perquè ara us diré, o sigui, ara ens posa parèmies. Jo he entès que són refranys.
Ah, pot ser.
Però, com us dic, normalment, com que m'ho miro que és parèmia, miro que és, no sé, coses que surten aquí, avui no, avui ho he fet així a pèl, llavors parèmia, tal qual. Llavors ens diu, per exemple, per Sant Climent no llencis gens de sement. Sement, no ho pensem malament. També diu Sant Climent...
Em puc permetre pensar malament, m'ha agradat molt. No llencis res de sement, sembla una invitació al no-unanisme.
Que no, que diu que ja és massa avançat per sembrar. Llavors diu Sant Climent porta l'hivern. També és, a més, és veritat, no és totalment cert.
Avui és totalment,
totalment
cert.
També ens diu per Sant Climent el fred reganya les dents, que també és una mica el mateix, però torna a ser cert. I per últim diu qui sembra per Sant Climent perd la llavor i perd el temps. O sigui que aquí també podíem trobar-li el doble sentit, no? Però, i deixeu-me que, com que és així curtet i he decidit que tenim temps, com que avui Sant Climent parla una mica doncs, del món del mar, del mar Mediterrani, de la costa, doncs al novembre també ens diu, el costumari ens bueno, hi ha, al principi dels mesos, normalment ens donen informació sobre molts pobles i sobre les seves tradicions en general del mes. No? No només el dia concret, sinó en general doncs, què es costumen a fer. Doncs aquí ens diu la vida a la costa durant el mes de novembre. I ens diu, atenció perquè aquí, toma ja, ens diu, és bon temps per pescar a l'art i al xarambeco. Com diu la parèmia una altra vegada, eh? Ens diu...
Segueix-nos a saber què és la parèmia.
I el xarambeco?
Tampoc.
Avui tots a buscar el diccionari.
Sí.
Ens diu, per Tots Sants, a pescar a l'art.
A l'art.
A l'art, que jo no sé si... si
a l'art de pescar, vol dir?
O potser fan un quadro molt lleig i tots marxen... No ho sé, ni idea.
No podria ser.
A pescar a l'art.
També diu, per Tots Sants, arts a la mar. No ho sé. I per Sant Martí...
Mira que ja em vaig crear un port, però ni...
Per Sant Martí, xarambeco i volantí. Que no sé...
El volantí sí que és.
Sí? A veure.
Sí, el volantí és un...
Il·lustra'ns.
És un tall de suro...
Sí.
Al qual s'embolica un fil de pescar. Llavors, tu té un am al final, i tires l'am, i el vas deixant anar. És una cosa bastant poc efectiva, i poc eficient, i bastant de liar-te, perquè a la que intentes recollir una mica ràpid el peix... Mm-hmm. T'emboliques les mans en el fil de pescar i et trobes que tens el peix a dalt de la barca i té les mans lligades i no pots...
I el suro ha desaparegut. No?
Clar, hi ha moments que, clar, o sigui, estàs intentant donar voltes a un suro d'un pam i mig
Clar, que és impossible, clar, evident.
No,
clar, no pots.
No. No, o sigui, és una cosa que necessites més neurones que jo, que en tinc molt poques.
O que segurament deu tenir
pràctica.
Una tècnica que no sabem quina és.
Exacte, que és comprar-se una canya.
Exacte, que és més fàcil.
Bueno, jo segueixo i ens diu que vers aquest temps comença la pesca de peix roquer, feta amb canya des de la costa estant, i en paratges com més algarencs millor.
Paratges com més algarencs millor,
com
m'encanta.
Més algarencs millor. Ens diu, en arribar les fredurades fortes, s'amaguen sota la sorra la senyoreta i el fadrí. Peixets que, segons la veu popular, fan matrimoni i la presència dels quals assenyala el fred intens. Llavors ens diu, per exemple, una altra parèmia, que diu, quan s'aparellen la donzella i el fadrí, el fred ja és aquí.
M'encanten aquestes frases que ens diu el costumari. Mercè, moltes gràcies per aquesta història. És que a mi m'encanta aquesta secció. Aprens paraules noves, t'expliquen històries divertides i descobreixes paratges sòrdids. Després d'aquest puntasso de la millor secció del programa, passem a la segona millor secció, que és el Desafinats.
Aquest nano està guapo. Espardenya blanca al peu. Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Espardenya blanca al peu. I mocador a la falsia.
Vale, nois, ja està, no cal que liem més la troca. Estan sonant tres pistes alhora. La que estava sonant era una pista que volia que sonés després, no passa res.
El letrat, anem una
mica. Sí, va bé que ja ens sembla intro ara, cap problema.
Desafinats.
Cap problema, Oriol. Ets un gran. Ja et trobem a faltar. Doncs bé, avui al Desafinats us volíem parlar d'una de les veus més grans que ha tingut la música catalana. I és que avui, 23 de novembre, és...
Sant Climent.
Es commemoren els 4 anys de la mort de Montserrat Figueres, una de les veus més singulars que ha tingut el panorama musical català, sobretot per la tasca que va realitzar juntament amb Jordi Savall de recuperació de tota la música antiga del Mediterrani, d'Orient, d'Occident. I bé, avui ja se'ns ha fet molt tard, per tant només us posem una cançó, i la cançó que sentiu justament ara, la cançó del lladre, de la troba Kung Fu, que és molt coneguda, que sona a qualsevol festa, és una cançó catalana tradicional. Doncs bé, Montserrat Figueres i el conjunt de la Capella Reial de Catalunya amb Jordi Savall ens la interpretaven d'aquesta manera. Preparades, però...
Festejava el
aquesta cançó, que habitualment s'escolta com una rumba cantada per la troba Kung Fu arreu de les festes de Catalunya, doncs aquesta cançó la va recuperar Montserrat Figueres, juntament amb Jordi Savall, pel seu disc La Catalunya Mil·lenària, un disc que recull diferents cançons i temes tradicionals com aquest, com també ja hi surt el cant dels ocells, com també els Segadors. Van fer una harmonització totalment nova dels Segadors, van agafar la versió més antiga que hi ha, justament la 1640 precisament, i també van hi ha altres com El Testament d'Amèlia, una cançó que en el disc ocupa el 20% del disc, són 16 minuts de tema. Vale? Però Montserrat Figueres també és coneguda per haver fet una de les millors representacions que es coneixen del cant de la Sibil·la, dels tres, del llatí, el català i el mallorquí, i també per tota la recuperació que ha fet no només d'això, sinó tota la música d'Orient, Occident, del Mediterrani en general. Va ser una gran figura que justament avui celebrem el quart aniversari de la seva mort, de la seva pèrdua, i el petit homenatge que volíem fer-hi. En aquest disc, doncs, com bé us hem dit, sortien temes com la... Perquè m'ho trobo ara, sí, com El Testament d'Amèlia, com La Filadora, i com El Cant dels Ocells, Cant dels Ocells, que us posem un fragment ara, abans d'acabar la secció. Montserrat Figueres, una de les veus més singulars de Catalunya. Amb ella avui li dediquem aquest Desafinats, a la seva memòria, i amb aquesta peça del Cant dels Ocells tanquem el Desafinats i passem a l'agenda de la setmana.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Doncs bé, en aquesta secció, com sempre, intentarem donar-vos a conèixer totes les coses que les entitats de Sant Cugat fan per la ciutat durant la setmana.
I com sempre, doncs, recordem.
Pots dir-ho tu avui, que m'assegui no has dit res.
Doncs que si voleu aprendre a tocar la gralla i el timbal amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web, www.gegantesdesantcugat.cat, i preguntar. Si el que voleu és saber ballar bé les sardanes, podeu demanar informació també a l'entitat sardanista a www.esardanista.santcugatentitats.net. Si, per altra banda, voleu ser santcugatencs alarmantment eixerits, aquest hivern heu d'anar al vestíbul del Teatre Auditori cada dilluns i dimecres per ballar les gitanes de Carnaval. I res, sobre les altres entitats, dir-vos doncs, també el que ja sabeu segur.
Per de les gitanes, només recordar que ara actualment els dissabtes fan vermuts musicats i de tecnificació de les gitanes. Heu d'estar atents al seu Facebook i al seu Twitter perquè ho anuncien el dia abans, són així d'espavilats. I de les altres entitats, de la resta de les bars, sabeu com sempre que el podeu trobar al carrer Vallès número 51, al grup Mediterrània, assaig de dimarts i dijous a la Unió, a les 10 del vespre. al mateix lloc on trobareu els dijous i divendres els bastoners, a 60, també a partir de les 8 del vespre. Els tabalers de Diables es troben al Conservatori dilluns i dijous a partir de les 10 del vespre. Els castellers ara ja no actuen més, ja no assagen més fins al febrer. Bueno, fan assajos pirates a la Sala Canigó, però bé, bàsicament que els deixeu en pau una estoneta perquè estaran descansant després de la gran temporada que han fet. I queda només els gegants, que els podeu veure al claustre del monestir. I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos a la nova web de la coordinadora, que és tradicionaldesantcugat.cat. I res. I arribem al final del cinquè programa de la tercera temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat i que ens aneu seguint al 91.5 FM a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook.com/Ràdio Nitrat, pel Twitter@Ràdio Nitrat i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible, el Nacho Ferrer, que el tenim aquí xerrant molt avui, el Pablo del Canto i en Oriol Martín a les vies de so.
Hooligans.
Exacte. I jo mateixa, la Mercè Andrés. Avui amb col·laboració especial
d'Elisabet Porqueres. Moltes gràcies per haver vingut avui, Elisabet.
Gràcies a vosaltres.
Què t'ha semblat el programa?
Molt bé, molt interessant.
Perfecte.
Victòria.
Una més.
Una professional que ens diu que ho estem fent bé.
Doncs res, nosaltres us esperem el proper dilluns a la mateixa hora amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adéu-siau.
Notícies.